Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Nova ferida oberta en el si del govern municipal i, de nou, mateixos protagonistes. Unitat pel Canvi ha fet plegar Joan Berlanga com a portaveu de l'executiu. La formació alega que ho fa per la falta de coordinació entre els quatre socis del govern i carrega directament contra l'alcalde Matías Sarracán. Tal com va passar fa un any amb el relleu a l'alcaldia, es tracta únicament d'un gest i Unitat pel Canvi diu no tenir cap mena d'intenció de sortir de l'executiu. Joan Carles Torres és portaveu de la formació.
Si creiem que no estem del tot satisfets, o sigui, no té massa sentit continuar ostentant la figura del portaveu, no?, del govern. Però el que volem amb això no és trencar res, sinó és donar un toc d'atenció en positiu, com dir, escolteu, que fa un any que vam fer aquest canvi, que portem dient temps que cal millorar la coordinació i la cohesió de l'equip de govern i que no ho diem per dir-ho, o sigui, fem alguna cosa, no? És com un toc d'atenció per veure si podem fer que es redreci la situació i que vagi a millor.
Fins al moment, ni l'alcalde ni cap altre membre del govern s'han pronunciat sobre l'anunci que arribava a primera hora del matí. Qui s'hi ha parlat és el regidor de Ciutadans, Adrián Hernández. Assegura que l'única sortida de les discrepàncies és que Unitat pel Canvi actuï amb valentia i marxi de l'executiu o que siguin els altres tres socis els que expulsin la formació. A l'espera de més reaccions, us resumim la resta de titulars d'aquesta jornada. L'Esplai La Baldufa no pot pagar nòmines pel retard en l'arribada de la subvenció del Construint Ciutat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Per capgirar la situació i a l'espera de l'arribada de l'ajuda han obert una campanya de micromecenatge. Necessiten 17.000 euros per fer front als pagaments més immediats. Ja n'han aconseguit 9.600.
Cristian Saucedo és una de les grans promeses del flamenc actual.
Avui visita Sabadell per actuar en el marc del Fresh Festival a partir de les 10.
I la nova Creu Alta serà l'escenari el pròxim 2 d'agost d'un partit entre el Centre d'Esports Sabadell i el Girona.
Serà el partit estrella de la pretemporada de l'equip dirigit per Toni Saligrat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Avui de la mà del Jordi Via. Molt bon dia.
Hola, bon dia. De nou aquest dimecres l'ambient és càlid a la major part de Catalunya i, de fet, esperem que les temperatures màximes de nou se situïn per damunt dels 30 graus a la major part del país. Fins i tot trobarem moltes màximes entre 33 i 35 graus i localment podrem superar els 35 graus cap al sector de Ponent i de la Vall de l'Ebre. En conjunt també tindrem un dia de cel variable, tal com ja trobem a hores d'ara, i a més, les nuvolades seran més potents a la tarda cap a les comarques del nord-est, també punts del prelitoral cap als ports, i aquestes nuvolades al llarg de la tarda podrien portar ruixats i tempestes localment fortes, preferentment a les comarques de la Catalunya central, i no descartem algunes calamarsades. Per tant, temps encara inestable durant les properes hores. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens interessem per la situació del transport públic, una informació que ens acosta a l'Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, hi ha un servei d'autobús substitutori habilitat entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia a la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat. Finalment, teniu en compte que amb motiu del concert de Jay-Z i Beyoncé d'avui a la nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, TMB reforça la línia de bus 150 per a la pujada i posa en funcionament un servei especial d'autobusos de baixada a la finalització del concert. Recordeu que el metro funciona avui fins a la mitjanit. I de moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia, Eva, i pel que fa al trànsit, circulació fluida al llarg de tota la xarxa viària catalana, només cal destacar una incidència a la B23, on hi ha un quilòmetre de retencions a l'altura de Molins d'en Rei en sentit Barcelona. A més, es troba tallada la sortida cap a Sant Vicenç dels Horts a conseqüència d'un accident.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Entrem en matèria. Joan Berlanga deixarà de ser el portaveu del govern municipal. Així ho han decidit des del seu partit, Unitat pel Canvi, davant del que consideren una falta de coordinació i cohesió de l'executiu. Així mateix, també denuncien l'absència d'una mirada àmplia que vagi més enllà dels interessos de cada una de les formacions que integren el quadripartit. Un fet que, diuen, no beneficia la ciutat i impedeix, a més, complir amb la totalitat de l'acord de govern.
Just un any després del relleu a l'alcaldia, des d'Unitat pel Canvi consideren que Matías Serra Cant no ha estat a l'alçada del seu paper com a batlle. Apunten que ha estat més pendent de l'agenda del procés català i del lluïment personal que de coordinar l'executiu. Amb tot, s'ha decidit que Berlanga deixi de representar el govern com a mostra de la insatisfacció de la formació i com a toc d'atenció perquè s'escoltin les seves demandes. El portaveu d'Unitat pel Canvi, Joan Carles Torres, apunta, però, que de moment no està sobre la taula la possibilitat d'abandonar l'executiu.
De moment no ho tenim sobre la taula, però ja ens ho vam plantejar fa un any, quan va haver-hi el xou del relleu de l'alcaldia, i vam decidir que continuàvem al govern perquè el que volem és treballar per la ciutat, i la millor manera de treballar per la ciutat és fent feina, i fent feina des del govern. Llavors, si res no canvia, pues, bueno, potser ens ho tornarem a plantejar, però ja et dic, ara mateix no està sobre la taula ni hi ha cap decisió presa.
Des del govern encara no s'han posicionat sobre aquesta qüestió.
La dimissió de Joan Berlanga com a portaveu del govern municipal suposa la segona crisi d'Unitat pel Canvi dins de l'executiu. La primera va ser tot just ara fa un any, durant les converses pel relleu a l'alcaldia.
En aquell moment, Esquerra Republicana apuntava que cediria a l'alcaldia, que ostentava Juli Fernández, a la formació que tingués el suport de la resta de forces. Unitat pel Canvi apostava per Berlanga, al·legant que era el candidat de la força més votada de les quatre que conformen l'executiu. No obstant això, no va obtenir el suport explícit de la resta de partits. Davant del bloqueig existent, Unitat pel Canvi es va plantejar fins i tot abandonar l'executiu. Finalment, però, va decidir donar suport a Serra Cant, candidat de la quarta força més votada a l'Ajuntament.
La decisió d'Unitat pel Canvi ja ha provocat les primeres reaccions a l'espera de la del govern. Des de Ciutadans consideren que la formació només té dues sortides.
Les ha apuntat el regidor de la formació taronja, Adrián Hernández.
Jo crec que mai es va arribar a recuperar totes les aparences per intentar arribar tot el lluny que podien com a govern, però és que des de minut 1 pràcticament han demostrat que no eren un govern, sinó que eren quatre, i això és una mostra més d'aquesta incoherència i debilitat d'aquell govern. Llavors, jo crec que ara queden dues opcions. O bé l'alcalde expulsa Unitat pel Canvi del govern, o bé Unitat pel Canvi surt del govern. Tot el que no sigui això és continuar allargant la feblesa i debilitat d'aquest govern.
Des de Ciutadans titllen Berlanga d'hipòcrita per no abandonar el govern, però sí deixar-ne de ser el portaveu. Hernández considera que si les discrepàncies són tan importants, hauria de prendre aquesta decisió.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Més coses. L'Esplai La Baldufa ha engegat una campanya de micromecenatge per reunir 17.000 euros, uns diners que els ajudaran a pagar les nòmines de juny i juliol i també al campament d'estiu després que l'entitat s'hagi quedat sense líquid al banc. La Baldufa ha arribat a aquesta situació arran del retard en el pagament de la subvenció del Construint Ciutat 2018. L'Esplai va ser una de les entitats guanyadores amb el seu projecte Lleure Artístic per a Tothom. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. La Baldufa, que treballa amb nens i joves de Can Puiggener, està passant per una situació econòmica força complicada. Van decidir posar en marxa la iniciativa Lleure Artístic per a Tothom amb fons propis de l'entitat, a l'espera de l'arribada de la subvenció de 69.000 euros del Construint Ciutat. Els diners havien d'arribar al maig, però a mitjan de juliol encara no han aparegut. El coordinador de l'Esplai, Pau Prat, ha lamentat que les poques explicacions de l'executiu local sobre el retard de l'ajuda.
La veritat és que explicacions poques o poc clares deixant clar que no volem fer una denúncia, sinó que només volem visibilitzar la situació actual que tenim, hi ha poca poca claredat. Ens diuen que està en fase de firmes i que no ens poden dir una data fixa en què arribarà aquests diners.
La falta de liquidesa ha provocat que l'Esplai no hagi pagat encara les nòmines del juny i que també estiguin en dubte les del juliol, a més del campament d'estiu de final de mes. Els responsables de la Baldufa, però, confien que la campanya de micromecenatge que hem posat en marxa els ajudarà a fer front a tots els pagaments que tenen pendents.
Estem parlant d'uns 17.000 euros i a dia d'avui, que fa menys d'una setmana que vam llançar la carta aquest avís, ja tenim 9.600 euros, cosa que ens fa estar molt contents i contentes de veure que la xarxa que tenim la Baldufa ens recolza i que saben que fem bona feina en el barri de Can Puiggener.
En paral·lel estan tramitant tota la documentació necessària per demanar un crèdit al banc per afrontar els pròxims mesos amb més tranquil·litat a l'espera de la subvenció. L'Esplai La Baldufa compta amb uns 150 usuaris aproximadament entre les activitats de matí, les del centre de tarda i l'espai jove.
La Societat Catalana de Biologia premia aquesta nit a l'investigador Salvador Mollà per a la seva extensa i profitosa trajectòria professional. El mallorquí va ser director de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruz a Font de Sabadell, el qual actualment hi continua vinculat. Per a Mollà, un dels moments decisius de la seva carrera professional va ser la trobada de l'esquelet fòssil conegut com a Jordi, al jaciment de Cal Llobateres, de Sabadell.
L'investigador mallorquí ha explicat a Ràdio Sabadell que la seva passió per la paleontologia neix de ben petit i es consolida quan, als anys 70, ve a Barcelona per estudiar aquesta carrera. Posteriorment, entra com a investigador a l'Institut Miquel Cruz a Font, on arriba a ser director de l'entitat i cap del grup de recerca de paleoprimatologia i paleontologia humana. L'any 2005 entra a formar part de l'equip d'investigació de l'Institut Català de Recerca i Estudis Avançats. Mollà, però, ha explicat que un dels moments més importants per a la seva vida professional va ser la trobada del fòssil anomenat Jordi al jaciment de Can Llobateres a Sabadell, que explica va ser un gir a la seva carrera professional.
Penso que va ser un dels moments més importants i que, en certa manera, va marcar una miqueta un punt d'inflexió, tant personalment com a nivell de l'Institut, perquè la visibilitat que et dona la descoberta d'aquesta dimensió, doncs, evidentment, és molt important, i això va començar, doncs, a dirigir el futur de la institució envers el que tenim ara, no?
Actualment, Mollà està centrat en diferents campanyes, tant al Vallès com a Mallorca, però explica que el projecte professional que més l'entusiasma és la investigació d'uns elefants nans que fa 600.000 anys van viure a l'illa de Sicília.
I és el de l'estudi dels elefants nans del Pleistocè, és a dir, fa uns 500-600.000 anys, que varen viure a l'illa de Sicília. Són elefants que només feien un metre d'alçada fins a la creu, nans, i estudiar, intentar inferir la seva biologia, jo penso que és un dels projectes també molt encisadors que en aquest moment estic col·laborant amb un altre grup a desenvolupar-lo.
La nit de la biologia, l'acte en el que l'investigador rebrà el reconeixement, té lloc aquest vespre a 8:15 al Paraninf de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Notícies en format més breu. Ferit greu el conductor d'una motocicleta en un accident a les rondes de Manof.
La moto va xocar amb una furgoneta mixta a l'alçada del número 46. Arran de la col·lisió, el jove conductor de la motocicleta, un noi de 20 anys, va haver de ser traslladat al Taulí amb pronòstic greu.
La policia municipal ha detingut aquesta matinada un jove de 18 anys per un robatori amb violència.
L'arrest s'ha produït a l'avinguda Matadepera, a Can Uriac, després que el jove hagués robat la cartera amb documentació i diners a una altra persona.
El sabadellenc Manuel Manonelles torna a ser delegat del govern a Suïssa.
Manonelles es reincorporarà a les seves funcions després de ser destituït en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. El sabadellenc és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UAB i té el Màster Europeu en Drets Humans i Democratització. Des del 2013 és professor associat del Grau de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull. El juny de l'any següent va ser nomenat director general d'Afers Multilaterals i Europeus de la Generalitat. També va participar en el disseny i l'execució del desplegament de l'acció exterior del govern fins l'abril del 2017.
I el grup Vallèsà Carinça participarà en el projecte Preventòmics sobre nutrició especialitzada.
El paper de Carinça se centrarà en la recerca dels ingredients funcionals per a nutrició especialitzada. Preventòmics ha rebut una important subvenció en el marc de la iniciativa Horitzó 2020, el programa europeu de recerca més ambiciós i dotat amb 80.000 milions d'euros.
Són pràcticament tres quarts de dues. El Fresc Festival arriba al seu equador i ens porta aquesta nit un espectacle de flamenc amb el sabadellenc Cristian Saucedo i el seu combo. Aquest concert entra dins del conjunt d'espectacles de Quilòmetre Zero que el festival ofereix per donar l'oportunitat a músics i artistes de la ciutat a donar-se a conèixer. Anda! Anda!
Flamenc, rumba i bolero es fusionen de la mà del cantant sabadellenc Cristian Saucedo i del seu combo, que ofereixen cançons que conjuguen màgicament el dramatisme, la passió i la veritat en cada una de les seves interpretacions. En aquesta ocasió, Saucedo arriba al Fresc acompanyat de dos guitarristes, un percussionista i dos músics encarregats de les palmes i el compàs. Durant poc més d'una hora oferiran un tribut al rei de la rumba tràgica i prometen fer un passar un moment únic i irrepetible als espectadors del Fresc. Així doncs, avui a les 10 de la nit, els sabadellencs tenen una cita amb la passió i la rumba de Cristian Saucedo a l'amfiteatre del Jardí de l'Espai Cultura de Sabadell.
Moment de fer un repàs de l'actualitat més enllà de la ciutat. Culmina l'acostament de polítics independentistes a la presó a Catalunya. Els polítics empresonats Joaquim Forn, Josep Rull i també Jordi Turull surten de Brians 2 cap a Lledoners.
Els exconsellers han abandonat aquest matí la presó de Zuera, a Saragossa, i s'han dirigit cap a Lledoners, a Catalunya, on avui han ingressat en presó preventiva. Abans d'arribar han fet una parada a Can Brians 2, on els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec d'aquests presos. Amb aquest últim trasllat ja no queda cap dirigent independentista empresonat fora de Catalunya. D'altra banda, està previst que el president de la Generalitat, Quim Torra, visiti Forn, Rull i Turull a Lledoners aquest dijous.
La consellera de Justícia de la Generalitat vol impulsar una nova llei de memòria històrica que obligarà a retirar simbologia franquista.
La consellera de Justícia de la Generalitat treballa en un projecte de llei per eliminar tota la simbologia franquista que queda als carrers de Catalunya. La nova llei pretén tancar ferides i acabar amb el dol. La Generalitat també treballa en un pla d'obertura per analitzar les restes de les fosses i retornar-les als seus familiars.
I la sinistralitat viària s'ha disparat a Catalunya el primer semestre d'aquest any. 92 persones van morir a les carreteres catalanes en la primera meitat del 2018, un 42% més que durant el mateix període de 2017, quan van perdre la vida 65 persones. El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha qualificat aquesta situació d'emergència viària i, més tenint en compte que ens trobem a l'estiu, un període especialment complicat en la mobilitat. Durant aquest primer semestre, l'increment de la sinistralitat mortal s'ha produït sobretot en dies festius, amb un augment del 90%. Els accidents de trànsit van sesgar la vida de 21 persones durant el primer semestre de 2017, de 40 en el cas dels primers 6 mesos de 2018. L'exèrcit aixeca la suspensió sobre el militar de la manada.
El butlletí oficial de defensa es va publicar ahir que hi va dir que el militar condemnat a 9 anys de presó per abusos sexuals a una jove fa 2 anys ja no està suspès del seu càrrec i, per tant, torna a estar actiu. Actualment està esperant que se li assigni un nou destí.
La ministra d'Educació, Isabel Felà, anuncia que l'assignatura de religió deixarà de ser computable a efectes acadèmics.
Aquesta mesura anirà acompanyada de la creació d'una nova assignatura obligatòria de valors cívics i ètics centrada en valors com la llibertat, la ciutadania o la tolerància.
Les anuncio que la religión no será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de asignatura espejo. Propongo, señorías, la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos.
CELA també ha anunciat una revisió del model de beques per fer-lo més just a partir de setembre i afavorir els alumnes amb rendes més baixes.
Iñaki Urdangarín demana retirar la seva condemna pel cas Nos.
L'exduc de Palma ha presentat un escrit al Tribunal Suprem en contra de la sentència del cas Nos, que el condemna a 5 anys de presó per delictes fiscals. Urdangarín argumenta que existeix una falta de proves i que s'han vulnerat drets com la presumpció d'innocència. El Tribunal Suprem ja va rebaixar la condemna i es van rebutjar els 10 anys que sol·licitava la Fiscalia.
I un últim apunt, la policia Policia Nacional ha detingut aquest matí a Tarragona un home que formava part d'una organització que utilitzava una aplicació per enviar i rebre continguts pedòfils.
Han trobat dos discs durs interns i un altre d'extern. La investigació es va iniciar arran d'una informació rebuda per l'organització privada nord-americana. Els agents el van aconseguir localitzar a partir d'una direcció d'IP. El detingut és un home de mitjana edat i després de prestar declaració com a suposat autor d'un delicte de corrupció de menors, l'home, que no tenia antecedents, ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez-Gijón.
Ja existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Torna el futbol a la nova Creu Alta. Un equip que il·lusiona. Arlequinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El més de tots. Fes-te'n soci.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem amb una notícia d'última hora, ja que fa tot just uns instants hem conegut la proposta de grups de la Federació Espanyola de Futbol per a la segona B la pròxima temporada. Joan Blanc, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Una divisió territorial que s'ha de confirmar per part dels clubs el pròxim 24 de juliol. La Federació Espanyola de Futbol proposa que el grup tercer de la segona B estigui format per catalans, amb el Centre d'Esport Sabadell entre ells, valencians, l'Atlético Baleares com a conjunt illenc, els equips aragonesos i el Conquense, que seria la principal novetat respecte a la passada campanya.
D'altra banda, el Centre d'Esport Sabadell ha confirmat el partit estrella d'aquesta pretemporada. Els arlequinats s'enfrontaran al Girona el 2 d'agost a la Nova Creu Alta en un amistós que servirà per fer la presentació de l'equip de Toni Saligrat per aquesta campanya.
A les 7 de la tarda es farà aquesta presentació de l'equip amb els nous jugadors d'aquesta temporada i una hora després, a les 8 del vespre, es jugarà aquest partit entre el Sabadell i el Girona. Després d'uns anys sense amistós contra una primera divisió a la pretemporada, el club ha decidit recuperar aquesta tradició que anteriorment havia portat a l'Espanyol a l'estadi. En aquesta ocasió serà el Girona, un conjunt potent que aquest any espera viure la seva consolidació a primera divisió i que, sens dubte, serà una bona pedra de toc per l'equip de Toni Saligrat.
I la selecció espanyola femenina de futbol platja és la nova subcampiona d'Europa. El combinat nacional va perdre la final de l'Europeu contra Rússia 2-0, però va completar un gran torneig que, per cert, es va celebrar a la localitat portuguesa de Nazaré.
A Espanya va rendir a molt bon nivell i va superar el cinquè lloc de la passada edició i bona part d'aquest bon rendiment es deu a l'actuació a la porteria de la sabadellenca Maria Jopons. Va ser escollida la millor portera de l'Europeu i va col·laborar de forma activa en aquesta medalla de plata. I és que, com diu ella mateixa, cada cop es troba més còmoda practicant futbol platja.
Sí, que cada any estoy más adaptada al futbol playa. Este es mi tercer europeo consecutivo, ¿vale? Llevo 2 años en el futbol playa. Siempre suelo jugar pues 3 torneos al año, ¿no? El Eurowinner, que se juega en mayo, que es como la Champions de fútbol playa, y luego pues con la selección, ¿no? Y sí que es un deporte duro, el portero sufre, trabaja, pero es muy gratificante, ¿no? Sobre todo el puesto de portero y cada vez que piso la arena es como mi felicidad completo.
Una Maria Jopons que hauria canviat el seu premi individual per la medalla d'or de la selecció espanyola. Per cert, que el nou president de la federació, Luis Rubiales, aposta per aquest esport, amb la qual cosa els èxits del futbol platja estatal poden anar més en el futur.
L'Or Gràcia Sabadell continua apostant per la joventut. L'equip verd i blanc ja té 18 jugadors confirmats a l'espera d'una darrera incorporació. Tots els fitxatges realitzats tenen dues característiques comuns: joventut i qualitat.
Jordi Sancho, central que arriba del Barcelona B de la divisió d'honor plata, Matías Galán, extrem de 21 anys procedent del Sant Cugat de Primera Nacional, el porter Enric González, fitxat del segon equip del Granollers, també de Primera Nacional, i el juvenil Carlos Carreira, un lateral de molta projecció procedent del Cerdanyola. Quatre jugadors que completen una plantilla molt compensada i que deixen molt content el tècnic dels graciencs, Miquel Benítez.
Estic bastant content. De fet, crec que el club també va fer una aposta molt forta per tant l'any passat com aquest any, per tenir una plantilla jove de qualitat, incorporar jugadors amb un nivell top per estar entre els cinc primers de la categoria i per fer aquest pas endavant que volem fer aquest any. Crec que el projecte està sortint bastant bé, a més el club també està fent un esforç a nivell d'horaris de pista, condicions de treball perquè les coses funcionin bé, i, bueno, i tot això després repercuteix en el rendiment esportiu.
Les baixes de l'OAR són els porters Sebas Ogalla, que deixa l'envol, Quim Baillo, que fa el salt al Barcelona B de plata, i Arnau Conejero, que per temes laborals baixa al segon equip de l'OAR. A més, Didac Muntada recupera d'una greu lesió i encara no sap quan podrà tornar a jugar. El que queda clar és que després del sisè lloc de la temporada passada, l'ambició és màxima a les files del conjunt sabadellenc. Esperen consolidar-se a la zona alta de la Primera Nacional d'handbol, sent fidels a l'estil. I és que, com diu Miquel Benítez, les incorporacions d'aquest any encara potencien més aquesta filosofia.
Nosaltres tenim un estil de joc ja molt marcat, que de fet ve també donat per la joventut de la plantilla, les ganes de córrer, la intensitat, la velocitat, el nivell defensiu. Tot això ens ho donen que fem un embol, jo crec, bastant espectacular i bastant intens, i és la nostra línia.
La pretemporada de l'OAR Gràcia començarà el 14 d'agost amb el repte de seguir consolidant-se com un dels grans de la Primera Nacional d'handbol.
André Colin, nou director tècnic de la secció de voleibol del Natació Sabadell, ha destacat que el projecte que li han presentat ha estat el principal motiu que l'ha portat a acceptar l'oferta. El brasiler arriba al club després d'aconseguir l'ascens a Superliga amb l'Elche i de dos anys d'èxits amb el Volei Logroño.
Un tècnic experimentat que posarà a disposició del Natació Sabadell tots els seus coneixements. A més, també dirigirà els equips cadet, juvenil i sènior femení amb el repte d'intentar lluitar per l'ascens a la Lliga Femenina 2 amb el primer equip. Tot i que serà el seu debut a la Primera Nacional, Colin no considera un pas enrere el seu fitxatge pel Natació Sabadell.
Para nada, tanto mismo porque la responsabilidad que voy a tener a nivel de dirección técnica en general de la sección de voleibol del club es un trabajo del cual me hace especial ilusión, ¿no? No es solo el hecho de, bueno, bajo categoría, pero por otro lado voy a trabajar con bases, es una cosa que me hace muchísima ilusión, estoy muy contento por este nuevo reto y bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Dentro de mi filosofía de trabajo y demás, a ver si podemos integrarnos lo mejor posible.
André Colin començarà a treballar el pròxim 3 de setembre i ha confirmat que després de la gran campanya de l'any passat, Jordi Fernández continuarà al capdavant de l'equip masculí de vòlei del Natació Sabadell.
Més coses al club esgrima Sabadell. Jaume Viladom s'està convertint en un dels clubs de referència de l'esgrima catalana i espanyola. L'entitat ja té un total de 5 tiradors becats al CAR de Sant Cugat.
Elvira Lupasco, presidenta de l'entitat, destaca aquest fet i diu que una de les claus és captar des de ben petits els tiradors que es volen dedicar a l'esgrima.
Ser campeón y tiene mucho talento, como máximo a 12 años tendría que comenzar. Y más pequeño comienza, mejor, porque entonces aprende más rápido y asimila más rápido las cosas. Pero he dicho también, un niño de 5 años, si empiezas con él, a los 10 a lo mejor no lo tienes, que se aburre y no quiere continuar. Depende de cada niño.
Lupasco creu que dels 5 becats al CAR de Sant Cugat, la majoria poden arribar a ser grans campions si segueixen treballant com fins ara.
Recte final del Notícies Migdia. El Barcelona inicia avui la pretemporada amb les pertinents revisions mèdiques.
Els de Valverde faran la primera sessió d'entrenament demà, el mateix dia que serà presentat Artur Melo, que està previst que arribi avui a la ciutat comtal.
El que ja ha estat presentat amb l'Espanyol és el davanter Borja Iglesias.
El gallec ha dit que tenia altres propostes sobre la taula, però que ha acceptat la de l'Espanyol pel projecte esportiu i perquè creu que és un club ideal per poder créixer.
Cristiano Ronaldo serà presentat dilluns amb la Juventus.
El crac portuguès de 33 anys signa per les pròximes 4 temporades amb el conjunt italià. La Juve paga 100 12 milions d'euros al Madrid pel traspàs de Cristiano.
Aquesta nit coneixerem el segon finalista del Mundial de Rússia.
Ahir França, amb un gol del blaugrana, Umtiti es va imposar a Bèlgica per la mínima. Avui és el torn de Croàcia i Anglaterra, dues de les seleccions revelacions que es veuen les canes a partir de les 8 del vespre.
I a aquesta hora està previst que comenci el partit de quarts de final del quadre masculí del torneig de Wimbledon.
Rafa Nadal jugarà el segon torn, és a dir, no abans de les 5 de la tarda, i s'enfrontarà Juan Martín del Potro en un duel espectacular entre dos tenistes que arriben a un gran estat de forma. La resta de partits de quarts de final són Djokovic-Nishikori, Federer-Anderson i Isner-Raonic.
En marxa la cinquena etapa del Tour de França, la primera de mitja muntanya.
Els ciclistes hauran de completar els 205 quilòmetres que uneixen les poblacions de Lorient i Quimper, enmig del recorregut, dos ports de quarta i un de tercera categoria, que poden moure la cursa entre els favorits a guanyar la general del Tour.
I en bàsquet, el Barcelona les anunciarà les pròximes hores la renovació d'Ante Tomic.
El pivot croat de 31 anys allargarà el seu vincle amb el conjunt barcelonista per dues temporades més. La continuïtat d'Esbetis, l'Espècic a la banqueta, ha estat clau perquè Tomic hagi optat per acceptar la segona oferta de renovació del Barcelona a la SAM.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Menys d'un minut per arribar al punt de les dues. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i també el Toni Pacheco en suport a la redacció. Més informació al portal web de l'emissora, a les xarxes socials i, evidentment, a través de la 94.6. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.